en vida.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Molt bon dia, com estàu? Què tal? 9 i 5 minuts, sí, això és La Gran Vida. Avui és 25 de gener, estarem amb tots vosaltres aquí fins a les 12. Avui amb una entrevista, l'entre tu i jo, molt interessant i la veritat que me feia molta il·lusió. En el control tècnic, en Luis Menéndez, aquest és el programa número 42. Què tal, Duís, és diumenge, un cap de setmana, el primer, sense festes, no? Bé, avui encara hi haurà corregudes i correfocs, volia dir, a Palma, per exemple, la 7 de l'Oro Baixa, per les festes de Sant Sebastià, però diguem que tot això, els dinars, els sopars... Bé, ja mos oblidam una mica, no? Una mica de seny, és que no podem més. I això que m'agrada, però jo tinc sempre una mica remoguda, vos he de dir. Des de la setmana passada, espinagada està molt bona, però què voleu que vos digui? Jo ara necessito un poc fer un tèntol, com els nostres companys d'aquí d'IB3 Ràdio. Mireu, avui és el Dia Internacional contra la Lepra i vosaltres direu, aquesta malaltia ja ha prescrit, no? Idò no, perquè l'any 1991 l'Organització Mundial de la Salut va programar l'eliminació de la lepra per l'any 2000 i això no es va complir. De fet, encara es troben casos a l'Àsia, l'Àfrica i Sud-amèrica, concretament en focus principals concentrats a l'Índia, al Brasil i a Indonèsia. Per tant, hem de tenir en compte també aquesta malaltia, que a països o zones de països no tan desenvolupats encara la pateixen i, per tant, el Dia Internacional de la Lepra, que també ho volem comentar. El programa, ja sabeu que participació per vosaltres, si voleu dir la vostra, ho podeu fer a través d'aquest número.
646 93 45 01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Aquesta setmana, que està marcada també per diversos accidents ferroviaris que han commocionat la societat i que han tornat a obrir el debat sobre la seguretat del sistema ferroviari. I avui, a la nostra tertúlia, volem analitzar què ha fallat, quines responsabilitats hi poden haver, quines mesures s'haurien de prendre, com està l'estat de salut del nostre sistema ferroviari, que hi ha gent que agafa el tren també aquí a les Balears. I recordam abans que han estat tres accidents ferroviaris greus a l'estat espanyol. Un, el descarrilament i col·lisió de trens d'alta velocitat a Damuz, amb desenes de morts i ferits, més de 40. També els accidents del tren de Rodalies a Gèlida, Barcelona, en suspensió i servei i preocupació per la seguretat de la xarxa, i també l'impacte d'un tren de passatgers contra una grua cartagena que ha deixat tres ferits lleus. I la veritat és que ahir vàrem xerrar amb en Mateu Oliver, si vareu poder escoltar aquesta entrevista. Ell és el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Balears, també va ser nomenat vicepresident del Consell General del Col·legi d'Enginyers Industrials d'Espanya. Per tant, és una figura bastant important que ha donat la volta per diferents mitjans de comunicació aquesta setmana, arrel de tot l'estat espanyol, i el volien tenir nosaltres i el varen tenir. Va deixar jo crec que va ser una entrevista interessant en quant a contingut per lo que ell va dir, I avui volem aprofitar que tenim aquesta tertúlia. Avui una tertúlia una mica més reduïda. Tenim una mitja baixa, perquè tenim na Txelo, que mos entrarà per telèfon. Tenim na Jacinta Galindo, que la tenc aquí a la meva esquerra, que acaba d'arribar. Ella va en el seu ritme i me mira i me diu, ja, però sí, jo acabo de llegar. Com estàs, Jacinta? Pot dir bon dia?
Bon dia. ¿Cómo pues, estás? Hombre, ante la situación del país, pues bastante preocupada.
I d'on parlarem?
Però per lo demás, fantàstica.
I també tenim en Josep Manchado, viatger, que acostumat a agafar trens, també en parlarem.
Bon dia, sí.
Però al telèfon tenim en Guillem Ramis. Ell és el president d'usuaris del tren de Mallorca. Guillem Ramis, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Gràcies per entrar amb nosaltres aquí en aquesta tertúlia habitual cada diumenge, normalment parlant de temes d'actualitat des de fa unes setmanes, i està clar que aquesta setmana hem de parlar de trens. Si vols, Guillem, poden començar per aquí. Abans de res, com vares viure aquesta setmana l'impacte, sobretot, d'aquestes notícies i, sobretot, el primer accident d'Adamuz en la col·lisió de dos trens?
Bueno, primer de tot, es condol i un gran sentiment per la pèrdua de vides i tot el suport de les famílies afectades, no? Una setmana tràgica que comença a Adamuz. Clar, aquí nosaltres com a usuaris, clar, no som tècnics, no som l'empresa, no tenim accés ni capacitats per analitzar el que ha fet i mos han de guiar per el que mos diuen. Però clar, nosaltres com a usuaris veiem el que veiem, no? I clar, que el primer, que no s'amaguin responsabilitats ni informació, no? Però, dit això, clar, hem de tenir en compte que la seguretat absoluta no existeix. Però, quan volem optimitzar, accelerar, fer molta de via, teletransportar-nos en dos minuts d'un cap a l'altre de la península, no? Quan volem accelerar tant la nostra vida, l'inseguretat augmenta. Això també passa a les carreteres. Jo el primer cotxe que vaig tenir, un Seat 600, bueno, era un Seat 800, un 600 en quatre portes.
Sí.
Quan arribava 100 per hora, tot tremolava. Era perillós. I tota la seguretat depenia del mecànic de Santa Maria, que m'ho posava a punt. Ara, qualsevol cotxet molt més assequible que el que era un Seat 600 en aquell temps, te dona molta més seguretat. Pots anar 100 per hora i el cotxe no tremola. Però les carreteres estan molt bé, no hi ha sotrats com en aquell temps, i l'amortiguació, tot és molt millor. Clar, això mateix passa en els trens. El servei ferroviari, és el transport més segur de tots. No hi ha altre transport més segur que el tren. Però, igual que passa en els cotxes, o igual que passa en tot, quan l'obsessió és l'eficàcia i no l'eficiència, no la qualitat, no el confort, no la satisfacció dels usuaris, sinó que ens centrem en l'eficàcia, transportar milers de persones en pocs minuts d'aquí a allà, en poques hores d'aquí a allà. Com més accelerem, la inseguretat augmenta. Llavors, les coses s'han d'equilibrar moltíssim més. És a dir, perquè ens facem una idea, les vies a Mallorca, que no som d'alta velocitat, l'equilibrament de les vies, com aquell que diu, la poden fer a un centímetre. Però el que sabe ha d'anar equilibrada en el mil·límetre. Quan xerram de trens que poden anar a 200 per hora i se poden cruzar dos trens, un en cada sentit, és una velocitat tan grossa que requereix unes mesures de seguretat que, si nosaltres hem de mester aquí a Mallorca, que passi la batejadora per equilibrar les vies, un pic cada mes o cada dos mesos, on l'estiu pot ser cada 10 dies, cada vegada que ens diguin els maquinistes que hi ha un garrot, pues sabe, s'ha de repassar molt més. Les màquines aquestes equilibradores, batejadores, han de passar molt més, s'ha de revisar molt més, i tot el sistema de seguretat informàtic ha de ser molt més precís. Clar, no és inaugurar una estació, no és inaugurar una via, sinó que és oferir als usuaris eficiència, confort, qualitat. I això requereix molt de manteniment i requereix personal. Com més ràpid sigui el transport, molt més manteniment.
Idò, Guillem,
això se fa? No, sí. No se fa. No se fa.
Idò, Guillem, si t'apareix, anem a escoltar, també li vull posar, donar la paraula en Josep Manchado i en Jacinta Galindo perquè comentin, però abans vull que escolteu un fragment de l'entrevista d'ahir. Serà llarguet, vull dir, durarà 3 minutets, però és interessant, he fet un breu resum de dues coses, dues situacions que va comentar Mateu Oliver. Mateu Oliver, que com comentava, és el vicepresident de la xarxa del Col·legi d'Enginyers Industrials de Balears, i i també vicepresident, perdoneu, del Consell General de Col·legis d'Enginyers Industrials d'Espanya. Això és el que deia ahir.
El cas de Damol durà coa, perquè hem començat a anar des d'un accident molt estrany, que ho ha estat, perquè és estranyíssim que ha passat això, i ara ja anem centrant el tir a el que és, si el rail era de la qualitat que marcaven les especificacions del projecte, amb la qual aquí haurem d'estirar el fil, i veurem on acaba, qui ha estat, si hi ha hagut un canvi d'especificacions, o si realment ha estat... Tu te penses que poses unes especificacions i són unes altres? És a dir, els certificats d'aquests rails no eren els que tocaven. O, quan se va fer la soldadura, quan fas una soldadura, tu infringeixes un mal a l'element soldat, no? És una afectació tèrmica, que se'n diu. Llavors, el teu material se fragilitza. Llavors, se pot juntar moltes coses i aquesta soldadura hagi fet que la viga fos més feble de lo que se pensava en un moment inicial, per mala execució. Llavors es tenim o per un costat mala execució o per un costat que no era el rail que tocava. Jo a vegades dic viga perquè realment els rails són vigues.
Exacte.
No? Llavors, això és el que ha passat o el que sortirà en el final a Damuth. Llavors, els altres accidents que els hem estat analitzant, els altres accidents són... Bueno, però mira, interferència en el galibó d'estren d'una grua. Mala llet, vull dir, això a vegades ha passat. També ha hagut un tramvia, ha embestit un cotxe. Realment, quan interfereixes, els tramvies estan dins el trànsit normal, no? Llavors, quan hi ha encreuaments entre cotxes i tramvies, pues, a vegades passa això.
Tots aquests accidents són fets aïllats, que s'han juntat en el temps, o és que hi ha un problema més profund en el sistema ferroviari estatal?
Aquesta pregunta és molt bona. És molt bona perquè jo ho hem estat analitzant, des del Consell General, que jo som vicepresident d'Enginyeria Industrial, estem analitzant què està passant en el tren. I el que veiem és que, per exemple, a l'alta velocitat japonesa, que ve des dels anys 69, me sembla, ja tenen alta velocitat, zero morts amb la seva línia, tenen... que inverteixen 4 vegades més en manteniment que nosaltres. I inverteixen 6 vegades més en seguretat. Això té certa lògica, perquè els japonesos... Clar, tu imagina't un tren que va a 380 km per hora que té un seisme, perquè Japó és una zona de seismes, no?
Sí.
Llavors, per això inverteixen més. Clar. Però el que és rellevant és que nosaltres estem en una fase expansiva en la nostra estratègia de ferrocarril i n'han fet línies. Clar, els dobbets són els que són. Llavors les dediques a expansió i després no els dediques tant a manteniment. I la gent se queixa de vibracions, de traquetejos, que és un tema que s'ha de posar el focus aquí. A dir, bé, els enginyers, sempre que tenim vibracions a una màquina que dissenyam, ens posem molt nerviosos, perquè les vibracions acaben traduint-se en fatiga de materials i acaben traduint-se en més manteniment que has de fer.
Josep Manchado, bon dia, una altra vegada. Tu ets una persona que viatja molt. Has escoltat el vicepresident?
Sí. Jo crec que precisament un dels problemes que estem patint és l'expansió infinita de les línies, no? Perquè la reparació, el manteniment, no dona vots. Jo aquesta tardor, que he estat viatjant per la península, hi ha obres de que estan fent SAVE, o no sé si serà alta velocitat, però bueno, semblant a Càceres. He vist obres a Palència, que també duen alta velocitat cap a León o cap a Astúries. Hi ha obres a Vilés, a Mieres, allà estan unes obres descomunals que presumeixen de que són les més difícils d'Europa, perquè té un túnel de 25 quilòmetres per travessar la cordillera cantàbrica. He vist obres al País Basc, que estan fent la famosa Ibasca, que ha d'unir amb alta velocitat Vitoria amb Bilbao i Sant Sebastià. Estan fent obres per tot, perquè això dona vots. És a dir, duim l'AVE a Càceres, duim l'AVE a Oviedo, mentre que manteniment no dona vots. Vull dir, com, la manera de que tremolen els trens d'alta velocitat no és normal. No és normal, és algo terrorífic, és vídeos, internet està ple de vídeos, no d'ara, sinó d'abans, que la gent els posava com a símptoma d'això. Hi ha vídeos molt divertits, algun a trens japonesos d'alta velocitat, a 308 km per hora, posen una moneda de canto i la moneda s'aguanta. Aquí no s'aguanten ni les botelles, vull dir, cauen les cafeteres.
Jacinta, tu deies que estaves preocupada. Bon dia, com estàs?
Bon dia. Pues sí, estoy bastante preocupada. Te diré por qué. Porque al final de todo esto la conclusión es que los conductores de los trenes llevaban mucho tiempo denunciando esta situación, ¿no? Y yo creo que habría que haberlos escuchado, porque son los que pasan cada día por encima de ese rail y los que llevan a los pasajeros, y que los que realmente visto lo visto, pues son los que al final se juegan la vida, ¿no? Cada día. Entonces yo creo que habría tenido que alguien, no sé quién, al final en quien recaiga la responsabilidad de este acto o de este hecho, yo creo que al final pues va a ser responsable de las muertes de las 45 personas. Porque realmente, si esto se venía denunciando meses atrás, porque nadie no hizo nada, ¿no? Porque nadie miró a ver esas vías. Yo he viajado también en tren en cercanías de Barcelona, porque yo tenía un negocio, una tienda, y tenía que ir a comprar a Barcelona, y viajaba desde el aeropuerto hasta Sants, luego en Sants coges otro tren hasta... Y la verdad es que el trayecto por la parte, digamos, donde yo iba, ¿no?, que era a Badalona, Montigalá, la verdad es que yo nunca noté nada, y viajaba por lo menos 4 o 5 veces al año, ¿no?, a esta ciudad. Sobre todo, ya te digo, a lo que es la Badalona y Monte... Y luego para subir a Montigalá había que coger unos autobuses también. Esta gente lo tiene súper súper regulado, lo que es, te bajas del avión, coges el tren, o sea, ahí lo tiene. Y yo nunca noté nada, tampoco estoy muy acostumbrada a viajar en tren, porque claro, aquí en Mallorca el que hay no lo he cogido nunca, el único que he cogido ha sido el de Sawyer, y también pues como no puedo comparar, ¿no? Pero también hace tiempo lo del negocio, no recuerdo bien, pero vamos, que yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que tendrían que haber hecho caso a los profesionales de la conducción del tren, que son los que cada día van subidos en ello y que cada día, pues eso, arriesgan la vida, no solamente suya, sino también en este caso de 45 personas que iban a su casa, volvían.
Guillem, estàs escoltant els companys, també has escoltat el vicepresident de... I la veritat és que ha tocat ja temes que havies comentat. Te volia demanar, creus que el manteniment de les vies i dels trens és suficient o que s'hauria d'invertir molt més? Com ho veus des de els usuaris del tren de Mallorca?
Evidentment, s'ha d'invertir molt més en manteniment. Mira, per fer una comparació, fa 60 anys a Mallorca hi havia més de 1.000 persones fent feina en el tren. Anava molt manco gent en el tren que ara. Però fa 60 anys el tren era seguríssim. Cada dia sortien brigades de treballadors que equilibraven les vies. Clar, ho feien manualment, amb una galga, masses, desfeien la via, la posaven... Però cada dia se reparaven les vies, cada dia hi havia manteniment. Avui hem arribat a que en el servei ferroviari, no tenint 1.000 persones que hi havia, 1.000 i pico, I en tenim, no arribam a 200 persones fent feina. I tot ho fa sa màquina. I sa màquina és caríssima. I sa màquina no se pot passar. Sa màquina, enguany, aquest any passat, 2025, no ha equilibrat ses vies. Han tingut garrots, infinitat de garrots. Què fan els maquinistes? Els maquinistes, en sa seva perícia i habilitat, quan detecten el garrot, en vez d'anar a 80, van a 20. Clar, no hi ha cap perill. Vull dir, una via pot estar desequilibrada, però si el tren passa tira-tira, no té cap perill. I aquesta és la seguretat que tenim. Ahir mateix, el tren, a vora Marratxí, em va telefonar un usuari, és que el tren va 10 per hora. I dic, com que va 10 per hora? Diu, sí, és la velocitat. La perícia dels maquinistes és importantíssima. Hi ha un tren convencional com el nostre, de proximitat, que és molt més útil que sabe. Els trens de proximitat duen moltíssima més gent que els trens que fan llargues distàncies. Llavors, clar, a on hem enfocat la inversió? Jo penso que la inversió no s'enfoca en el manteniment, que si el tren pot anar a 80, ha d'anar a 80. I si pot anar a 120, com són les màquines noves que tenim, hauria de poder anar a 120. Però què passa? Que en les vies desequilibrades que tenim, encara que la màquina pugui anar a 120, ha d'anar a 20 per hora. I això molts a llargues trajectes. Llavors, què passa? Que s'inverteix molt amb una idea mediàtica. Inaugurar una estació, això permet fotos, presència de periodistes i permet quedar bé socialment i políticament. Tenir una batejadora que cada vespre surti a equilibrar les vies, això ni ho veu ningú ni el motiu de foto. Llavors, les inversions s'enfoquen molt a la cosa mediàtica. Vies noves, més vies, més estacions. Clar, però llavors és això, mos du en el re de sempre. I llavors és això, qui fa el manteniment? Perquè mos facem una idea. Fa 60 anys, a Mallorca, qualsevol estació d'estren, amb molt manco usuaris que ara. Ara som molt més usuaris que en aquell temps. Tenia el seu servei, els seus urinaris. Una persona arribava de Palma a Sineu i podia anar als urinaris. Ara no. Ara s'ha d'aguantar fins que arribi a casa seva. A les estacions s'han tancat tots els serveis. Vull dir, no hi ha una idea de servici, d'excel·lència, de confort, i tampoc de capacitat. Vull dir, pensem que en els nostres trens, quan el tren de Manacor arribes de matí a primera hora a Inca, la gent ja va dreta. La gent ja no té seient. La gent va dreta de Inca fins a Palma. Si hi hagués una pana o un accident o una topada, que no hi pot ser perquè la seguretat és grossa, però, bueno, un cotxe sempre se podria posar per mig. Un accident, clar, és més greu si la gent va dreta que si la gent va asseguda. Clar, i això ho volem manifestar. S'ha de fer manteniment, s'ha d'augmentar sa capacitat. I no s'han de fer inversions mediàtiques si no són capaços de tenir els urinaris d'Esparbit oberts, per exemple, que n'hi ha en Esparbit. Però, per exemple, a Santa Maria, clar, si hi ha inclemències d'estens, un bater de sol en l'estiu, o una ventada en l'hivern, o aigua, la gent espera s'intemperi a damunt les andanes. Clar, és un confort que pareix ser que l'empresa li importa poc. Vull dir, l'empresa mos trata, per dir-ho de qualque manera, en s'idea de s'eficàcia, a transportar paquets, com si fossin paqueteria, d'un molt de paquets d'aquí allà i en som menor cost possible. No, a vegades els usuaris han de mestrar un tracte humà i han de mestrar unes cosetes senzilles, com, per exemple, que els vespres quan una persona viatja en tren i no és un usuari habitual, quan arriba a l'estació de Consell, no sap si és l'estació de Consell. No hi ha una senyalització suficient, que, és a dir, que se pugui veure des de dins el tren. I la gent s'esforça per les finestretes per saber quina estació està. Per què? Perquè les pantalles dins el tren no funcionen. Ahí són les pantalles i valen dobbers. També hi ha una megafonia dins el tren, però sovint no funcionen. Clar, quan mos trobam que s'ha invertit en posar pantalles dins els trens, en posar megafonia sandana, però no s'utilitzen perquè no se fa manteniment, clar, dius, llavors és perquè invertim en fer coses noves. I això mateix és en l'extensió que hi ha de Sabe a la península. O també, a vegades, la idea aquesta de fer noves rutes ferroviàries sense ser capaços de mantenir la qualitat i l'eficiència del que ja tenim. No? Per dir-ho de qualque manera, el trajecte d'Inca Palma, un trajecte ben connectat en tren. El tren és el més barat, és el més segur, és el més eficient, és el més sostenible. Per què va més gent en cotxe que en tren d'Inca Palma? Simplement perquè el cotxe implica confort. Val molt més, sí, però la gent paga pel confort. I clar, el tren ha d'intentar competir amb confort, ha de ser atractiu, ha de ser amable. I quan un usuari necessita informació, ha de tenir una persona que l'informi. I han de tenir interventors dins el tren, han de tenir personal de les estacions, i quan un arriba a una estació de Petra o d'allà on sigui, ha de tenir un urinari per poder anar i no va de fer a un cantó allà on ningú el vol.
Idò, queda clar que hi ha mancances. Ara hem de fer una petita aturada, res, un parell de minuts reals, sí, per la publicitat. Tornem i vull parlar amb Txell Huertas, que també s'incorpora en aquesta tertúlia, sobretot perquè ella és usuària de tren i vull que me pugui explicar si tot això que mos està explicant ara en Guillem Ramis, president d'Usuaris del Tren de Mallorca, si ho està notant com a usuària, i també que mos doni la seva opinió del que ha passat aquesta setmana. Vinga, una aturada molt breu i seguim.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és informació.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció des del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid, Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Nivetres.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De 9 a 12, viu la gran vida.
9 i 32 minuts aquí a La Gran Vida i estem escoltant ara diferents opinions damunt aquests accidents de trànsit, concretament dels trens, perquè fa justament una setmana d'aquest accident greu d'Adamuz. I la veritat és que volen parlar també amb una usuària, Txell Huertas, que no ha pogut estar amb nosaltres aquí, però que sí que poden parlar amb ella. Txell, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Com va?
Costipadota, bueno, però estàs allà.
Així.
Bueno,
sí, sí, sí.
Ara ha passat una setmana d'aquests accidents, crec que t'han deixat escoltant bastant com anava aquesta tertúlia i totes les opinions. Primer de tot, m'agradaria que me diguessis com has viscut aquests accidents, tenint en compte que tu ets usuari de tren, i també si has vist qualque mancança en aquest sentit arreu de les illes de Mallorca quan agafes el tren.
Bé, jo la veritat és que les illes no l'agafo massa, però quan sí que l'he agafat diverses vegades. Jo, quan me'n vaig de viatge, m'encanta fer diferents ciutats o països i ho faig en tren, perquè és un transport que jo el trobo molt segur i m'agrada molt viatjar en tren, molt més que en cotxe. Però jo el que volia dir és que hem passat de tenir una xarxa viària de qualitat dels anys 90 a un desastre. Per què? Perquè, com han dit quasi tots, o tots, està molt bé, queda molt bé la foto d'inauguracions, d'infraestructures. Qualsevol infraestructura, és a dir, me refereix a qualsevol, però després no pensam que aquestes infraestructures han de tenir un manteniment i no tenim tot bé, o no guardant tot bé, per aquest manteniment. Només volem ser fotos, a fotos, a fotos d'inauguracions, de primeres pedres, i això és el que no pot ser i està passant en aquest país, que realment, pues, només, com ha dit en Manchado, només volem vots i vots i vots, i no ens importa res més. I una cosa que m'ha deixat horroritzada és el que ha dit en Mateu Oliver. Si realment els rails o vigues no tenen la qualitat, les especificacions que inicialment haurien de tenir, no estem xerrant d'un punt, d'una cosa puntual que podria ser en cas que fos la soldadura, sinó que s'haurien de mirar tots els rails de la xarxa de tren. I això és molt, molt perillós, perquè ara ha passat, en una setmana han tingut tres, però és que si han de revisar tots els rails perquè no tenen les especificacions, per lo que sigui, perquè el doble s'ha desviat cap a una altra banda, cap a una altra butxaca, jo aquí ja no entraré. És molt, molt, molt perillós. I això sí que m'ha horroritzat sentir-lo xerrar.
Josep Manchado, s'hauria de revisar tot el sistema ferroviari després d'aquesta setmana negra? Seria la pregunta que volia fer a tots.
Jo no ho crec. Jo crec que...
I sé que volies dir una cosa, que
sí,
la pots afegir.
Jo, és que jo sí vull entrar en el que no vol entrar en Txelo. Vull dir, la corrupció mata. Vull dir, el que està passant ara no és degut a les actuacions que se van fer fa un mes o dos mesos o tres mesos, sinó fa 5-6 anys. No podem oblidar que el ministre de Foment està a presó, que en Coldo García, que està a presó, era consejero de Renfe, un portero de puticlub. No podem oblidar que la presidenta d'Adif, la presidenta d'Adif, na Isabel Pardo de Vera o algo així, està acusada de pertenència a organització criminal, de malversació de caudales, de tràfic d'influències, de cohecho. No podem oblidar tot això. Vull dir, si una empresa ha de pagar... No podem oblidar que l'empresa que ha fet la soldadura i que ha posat aquest tram tenia contratat en Coldo i a la seva dona 6.000 euros mensuals, més un 0,75 dels projectes que aconseguís. Tot això no se pot oblidar. És que tot això està lligadíssim. Si una empresa ha de pagar una mordida en el governant que li dona el projecte, això ho ha de treure dels materials. Sembla que l'han autoritzat a utilitzar balastro, que són les pedres que estan a baix, o balasto, no sé si se diu balasto o balastro. Han utilitzat balasto reutilitzat i reciclat, que té molta menys elasticitat, que s'adapta molt menys en el pas dels trens. És que això és evident. Les dues coses estan lligades. No. Jo aquest dia he recordat quan era petit un anunci que sortia a la televisió espanyola quan només havia una i quan era molt més lliure i molt més independent que ara, encara que visqués Franco encara, la televisió de llavors era molt més
lliure. Ara és escandalós, canvia molt ara, segons la cadena que posis.
Ara és escandalós la televisió espanyola que la paguen tot. Jo que Telecinco faci el que vulgui, me da igual. Però és que televisió espanyola l'estic pagant jo. I surt aquí, ahir varen tenir la cara dura, perquè no se pot dir d'una altra manera, o abans d'ahir, de dur a Ana Pardo de Vera, la germana de la presidenta d'Adif, que està acusada de 5 delictes, a xerrar sobre el problema. Però què ha de dir la germana de la presidenta d'Adif, que està acusada de 5 delictes gravíssims? Com la poden dur de tertuliana? Pues, havia un anunci que deia papà ven en tren. No sé si els més majors, els més joves, evidentment, no vos recordeu, perquè jo era un nin, devia ser els anys 75...
Jo no m'acuerdo.
Devia ser del 75...
Jo 70, no havia nascut.
Clar, devia ser, era el 75, 76... Era un nin petit que a son pare li deia papà ven en tren. Imagina't quanta gent ara, avui, aquest dia, li diria a son pare papà ven en tren. Mm. Diria papà ven en avió, papà ven en cotxe o ven andando, però no cojas el AVE. Perquè és així, i això ho han aconseguit en aquest anys, aquesta màfia, aquesta banda criminal, perquè estan acusats de pertenència a banda criminal, que ha governat el Ministeri de Foment, entre ells Ábalos, clar.
Vull fer aquesta mateixa pregunta tant per na Jacinta Galindo com per en Guillem Ramis. Jacinta, aquestes tragèdies afecten a la confiança de la gent en el transport públic? Tu deixaràs d'anar de pujar un tren en tot això que està passant, o no?
No, yo creo que no, porque también tenemos muchos accidentes, bueno, muchos. Tenemos a veces, hemos tenido algunos accidentes aéreos y marítimos y la gente ha seguido cogiendo el barco y ha seguido cogiendo el avión, ¿no? Yo no creo que sea una solución no volver a coger un tren, ¿no? Yo creo que, primero, también no es que se nos haya pasado, yo creo que tendríamos que haber hecho también, o por lo menos yo, una referencia a las víctimas, ¿no? Que creo que aquí, en este caso, es lo más importante. Yo creo que se está politizando todo, se está buscando ahora unos responsables, en vez de dedicarnos realmente a consolar a estas familias que sin comérselo ni bebérselo han perdido parte de una de ellas en es toda la familia, menos una niña de 6 años, ¿no? Entonces yo creo que esto...
Estoy de acuerdo contigo, Jacinta, de que hay que preocuparse de las víctimas. Pero hay una cosa que está clara. Esto ha sido responsabilidad de alguien.
Totalmente, totalmente. Pero yo creo que hay que buscar las responsabilidades en tiempo de responsabilidades. Ahora es tiempo de condolencia, ahora es tiempo de acompañar. Porque yo el día que pasó esto, la verdad es que lloraba como una magdalena, porque yo soy bastante empática. Me ponía en el lugar de la familia y, sinceramente, el que sea responsable tiene que caerle una pena, bajo mi punto de vista, hasta de prisión, porque tú envías a tu familia, o sea, va tu familia entera a viajar a Madrid a ver un partido de fútbol, y cuando volvemos en un tren se estrella el tren y morimos y se muere toda la familia. Sinceramente, yo que soy madre y tengo nieta y tengo, no sé, esto es una cuestión que también moralmente me afecta muchísimo más que, y las próximas, es decir, lo que tú dices, Chelo, o sea, no se trata solamente de estar al lado de las víctimas, que es lo que tenemos que hacer ahora, sino cuando se busquen responsabilidades, tenemos que procurar que no vuelva a pasar, revisando vía por vía. Y si el señor Puente no puede, porque está muy ocupado en el Twitter, pues que ponga otra persona en su lugar.
Hem d'anar acabant i vull donar la paraula a en Guillem Ramis. Tens 2 minuts per dir allò que vulguis de lo que has escoltat i del que trobis.
Diríem d'acord en tot el que s'ha dit. Però, clar, jo penso que hem de posar l'accent en el concepte del transport. De veres volem un tren que mos dugui d'Alcudi a Palma com una bala, i que mos surt caríssim mantenir la seguretat en aquest tren que va en aquestes velocitats, o volem un tren que sigui per tothom, molt més barat, molt més assequible, molt més segur, allà on els maquinistes tenen la capacitat de reacció, com passa ara. Ara tenim molt de garrots a les vies. El tren té una velocitat per anar a 80, però quan té un garrot, el maquinista va a 20. El maquinista el veu. A determinades velocitats, això no pot ser. Has de confiar en les màquines. i les màquines tenen un manteniment caríssim. Això no és controlable. Com més velocitat tinguem, més inseguretat. I llavors, és clar, crec que hem d'apostar per un transport de qualitat, eficient i per tothom, inclusiu, que hi capiguem tothom. Aquest és el més segur. I el tren s'ha d'adaptar a unes velocitats raonables. Un tren a 120 per hora o 180 per hora, com anaven els talgos, amb unes vies ben equilibrades i que tenen el manteniment correcte, és ideal. Ara, voler unes vies equilibrades en el mil·límetre perquè els trens puguin anar a 300 i se puguin cruzar dos trens a 300 per hora. Aquest equilibri és tan difícil de mantenir, la qualitat dels materials és tan difícil assegurar-ho tot, que deixa de ser eficient. No és eficient anar amb un Ferrari, però sí que ho és anar amb un Ford normal, amb un Seat normal. Un cotxe utilitari normal és eficient. Un Ferrari mai ho serà. Llavors, aquest concepte de sa velocitat, de saber, pues també l'han de tenir en compte.
Gràcies, Guillem.
Un tren que mos transporta així no és eficient.
Gràcies, Guillem, per estar amb nosaltres en aquesta tertúlia. President d'usuaris del Tren de Mallorca, t'ho vull agrair que hagis estat amb nosaltres aquí a La Gran Vida. De bon dematí. Moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
Una ferrada, fins una altra.
Molt bé, res, 30 segons per acabar, una pinzellada a tot tres i hem de dir adéu. Que sigueu breus, per
favor. Sí, no sé. A mi en Puente me té bloquejat a Twitter. Passant a coses més mundanes, me té bloquejat. No sé, deu tenir un equip que va bloquejant a tots els que no li donen la píldora, perquè jo tampoc crec que me conegui de res com per bloquejar-me. Però aquest senyor se gasta dos vegades i es tens amb això, en ser una espècie de goril·la agressiu que està allà a Twitter imposant ordre a tothom que se fica amb Bailey i amb en Pedro Sánchez.
Gràcies, Josep. Jacinta, 30 segonets.
Jo una fuerte abrazada, como dice aquí, un abrazo muy grande y una...
Aquesta setmana estàs el Dia Internacional de la Abraçada.
Pues mira, le doy un abrazo grande a los familiares y mi más sentido pésame y creo que el de toda la isla y pues eso, que estamos con ellos y que las cosas empezarán a cambiar a partir de ahora, esperemos.
Txelo, que sé que t'estàs recuperant d'aquest constipadot, alguna cosa que vulguis afegir?
Pues que... Més manteniment, menys fotos, si volen que això no torni a passar.
Gràcies a tots. Vinga, que ara ve en Julio Bastida.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és diversió.
Vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta troba radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IV3 Ràdio amb Vicent Tur. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Avui de 9:47 i arribarem fins a les 10 per seguir parlant d'actualitat, però en aquest cas ja parlem de successos, crims, misteris, i ho fem sempre amb el periodista i delegat d'OK Diario, Julio Bastida. que ja ens acompanya aquí a l'estudi número 1 d'Ivetres Ràdio. Julio, no sé si has pogut escoltar el final d'aquesta tertúlia, parlàvem dels trens que avui fa una setmana, d'aquest accident, i crec que podem començar per aquí, a veure si mos pot donar llum o si saps alguna cosa que nosaltres no.
Què tal? Bon dia. Que bon dia a tots.
Sol passar, és alegria, no?, que nosaltres mos donen informació en directe, això m'encanta.
Bon dia i bon diumenge a tothom. Això és el primer. Bé, lo dels trens, hem de dir que s'està ajuntant ara una comissió d'investigació que és molt interessant, perquè molta gent se pensa que està en mans del govern i que mai sabran la veritat i tal, i tot això és fals, perquè aquesta comissió l'integra molta de gent. Per exemple, hi ha, per una banda, els bombers de la Junta d'Andalusia, que els controla, en aquest cas, el Partit Popular en la Junta d'Andalusia. Tenim la comissió d'experts dels serveis ferroviaris d'Espanya, de Renfe, que la controla, en aquest cas, el Ministeri de Foment. Després tenim els cossos de seguretat, Ministeri d'Interior, en la Policia Judicial de la Guàrdia Civil. I, finalment, també hem de dir que tot això està instruït per un fiscal i per un jutge. Lo que sí que sabem és que la veritat se sabrà. Per tant, la gent pot estar molt tranquil·la, que la veritat se sabrà, i tot apunta, és el que la darrera hora que tenim, perquè serà del manteniment de les vies i tot això, se xerrava de les soldadures i tal. Sí que és cert que pareix que hi ha una relació de fets que s'han produït, però sí que sembla que tot ve per culpa del manteniment de les vies, i en aquest cas seria responsabilitat del ministre Puente i del govern d'Espanya.
I aquí tornem a les mateixes, les responsabilitats, no? Una vegada que ha passat una setmana, ara començarà a sortir
S'ha intentat, això sempre passa a totes les catàstrofes, sempre s'intenta cercar serrada humana, perquè és el més fàcil per desviar l'atenció. Aquí no. Aquí està claríssim que el tren anava a la velocitat que tocava, que no hi ha cap negligència per part del personal, i que havia molt d'avisos previs de que allà hi havia problemes. Per tant, aquest problema, aquesta catàstrofe, sí que crec que se l'haurà de menjar aquest govern d'Espanya. I també una cosa molt interessant, perquè sentia en els convidats que era moment de tranquil·litat, de condol, i és cert, és així. Però també el que no se pot demanar al ministre Puente, que és una persona que va fer 255 tuits contra Mazón i Radana, que només 24 hores després ja està dient-se així en Carlos Mazón i en tot el que va passar, és una desgràcia, ara demani prudència. O sigui, que no, com era aquella dita?
Prudència selectiva.
Quan se diu aquella dita de quien sembra viento recoge tempestades o algo així, doncs sí. Pues aquí va per aquí. Jo sí que crec que el comportament correcte s'està tinguent en aquesta catàstrofe, tothom a fer feina conjuntament, coordinats, i que no s'ha de polititzar. Però entenc que una cosa no polititzar i una altra cosa és s'abaneix i no dir la veritat i d'arribar fins al final.
Un minut per parlar de Julio Iglesias, perquè ara resulta que tot això pareix que no arribarà a bon port al manco aquí a Espanya, aquesta denúncia aquí a Espanya no serveix, i clar, però ara en Julio Iglesias té un poder econòmic darrere que pot demanar responsabilitats.
És que ha de demanar de responsabilitat. Tot això era molt estrany. Nosaltres, OK Diario, a nivell nacional, varen descobrir i teníem els WhatsApp, varen treure els WhatsApp d'aquestes dues persones eren treballadores d'en Julio Iglesias, que no només eren treballadores d'en Julio Iglesias, sinó que tenien perfils d'Olifant i eren persones, bueno, pues, que cercaven clarament els dobbers, i no hi havia una investigació de fa 3 anys d'Univision ni del diario.es ni res, no, res de 3 anys, sinó el que passava era que fa 4 mesos se va fer aquesta entrevista amb aquestes dues dones, i ara venen els problemes, perquè, clar, se varen tirar cap endavant creient en aquestes dones, i resulta que s'ha demostrat que posteriorment hi havia molt de missatges que enviaven aquestes dones, jo te quiero mucho, total, te adoro mucho, tal, o sigui, coses que no concorden, és que és totalment incompatible amb una ser víctima d'un abús sexual, com era el que denunciaven.
I OK Diario duis temes interessants i d'actualitat, com per exemple que una ocupa cubana amb dos nins s'ha tancat a un habitatge de luxe amb piscina a Mallorca i aquí deieu su expareja, un empresario danés, formalizó el alquiler del inmueble por 3.000 euros al mes.
Sí, contant-se història, és una exclusiva que varen donar a principi de setmana a OK Balears, okbaleares.com, i la veritat és que denota un grau més de desocupació. I per què s'ocupa? No és una inquiocupa. La història se remunta fa un any. Aquesta dona, que és una dona cubana, que té dos fills, un de 9 i un de 14, resulta que està amb un danès, amb un empresari potentat danès, molt important. I contracten, joguen, una vivenda de luxe a Calvià, a una zona de vores golf de Santa Ponsa, a una família molt coneguda de Mallorca, però molt coneguda. El lloguer són 3.000 euros per mes i les condicions eren 2 mesos de fiança, 6 mesos per adelantat,
són 10.000 euros,
i 3.000 euros a pagar a boquinar cada mes. Mentre el contracte se fa amb aquesta família mallorquina potentada d'aquí, amb l'empresari danès. Només amb ell. O sigui, aquesta dona no volia, la família no volia posar ningú més. El propietari, en Sodenàs. Què passa? Tot va bé fins que la parella se baralla. O sigui, el danès i la cubana s'han barallat. El danès ha agafat i s'ha anat cap al seu país. I a partir d'aquí venen els problemes. No dona les claus, no torna les claus, i aquesta cubana se queda d'ocupa dins aquesta vivenda.
Vivenda de 3.000 euros.
De 3.000 euros amb piscina, tot tipus de luxe, gimnàs comunitari... Bé, és una casa preciosa. Si entrau a okbaleares.com i porau, veureu la casa és preciosa.
Espectacular. Sí.
Espectacular. Què succeeix? Que aquesta dona, a més, aquests dos fills, els hi té a un col·legi internacional que paga 1.000 euros per mes per cada un d'aquells, d'aquests lots. O sigui, 1.000 euros per mes. O sigui, és que la cosa... O sigui, és una tia que, teòricament, té dobbes. Què succeeix? Que no paga. El propietari li ha de pagar llum, l'aigua, la comunitat, no pot fer res i ja està visquent un drama. En Lourdes Reynés està patint i ara està fent un tour per premsa. L'altre dia va sortir Anna Rosa i tal, perquè la veritat és que no pot fer res. I va a la Guàrdia Civil... va en els jutjats, és típic embòs judicial, i com sempre se demostra que aquí a Espanya els ocupes poden fer exactament el que vulguin, perquè ningú els hi fa res. La pròpia Guàrdia Civil els hi diu: me sap molt de greu, té una jeta impressionant aquesta dona, però no podem fer res. I això sí que ho hem de comparar amb altres països que tenim a de vora, al nostre costat, i vos, que això, França, Alemanya, Itàlia... Tu saps que si tu entres en una casa que no és teva, en 24 hores tu estàs en el carrer. Basta com demostrar en el teu DNI que tu ets el propietari. Tu en el DNI vas, li mostres a la policia que tu ets el propietari d'aquesta casa, ells fan una comprovació. En el catastre diuen que sí, i automàticament detingut tots els de dins i se'n van de fora. Aquí a Espanya això no passa.
És tan fàcil com canviar una llei i tenir voluntat de fer-ho. Si vols, poden comentar aquesta mare que li deu 4.000 euros a una escola, a un col·legi concertat religiós, i com que no ha pagat, els seus fills no poden anar al menjador. Com va això?
Aquí hi ha molta controvèrsia. Aquesta dona és una mare que té dos fills petits, també d'edats de 9, 12 anys. Què passa? Que deu 4.000 euros... 4.000 euros deu en el col·legi. I el col·legi diu, vale, te deixem que venguis en el col·legi, però el menjador no, perquè ja no, és que la deuta són 4.000 euros. Què passa? Que aquesta dona amenaça en el col·legi i li envia una carta i també una altra a la Conselleria d'Educació dient que està vulnerant tots els drets del menor i que, bueno, poc més que el col·legi està atentant contra tot.
Exacte.
I que, si no, duran els tribunals i tal. Bé, ha hagut tal, bueno, tal fregau, imagina't, que la conselleria s'ha ficat per mig, ha fet unes consultes i, de moment, permet, de moment, que el nin hi vagi fins que ells tinguin la investigació feta. Vale. Ja te puc avançar que els nins deixaran d'anar a l'escola allà, en el menjador, i si no, passarà a un col·legi públic i aquí no menjarà ningú. Un altre cor que demani beques d'aquestes...
D'ajudes,
el que sigui, però el que no se pot tenir és tanta jeta...
Que uns paguin i altres no, és que sobretot és això.
No, perquè els altres pares diguen, escolta, i per què nosaltres li hem de pagar?
Exacte.
És que tu imagina que tu tens un fill, el company no paga i tu li has de pagar la seva part.
Sí, sí.
Això és que fa coveo.
És així. I res, un comentari dels grafiters de Mallorca que tenen un nou objectiu.
Cotxos. Cotxos. Hem de dir que els grafiters de Mallorca ara també hi ha una nova modalitat i és que també se poden a fer grafitis en els cotxos. Habitualment solen ser cotxos que estan abandonats, però estan creant molt de problemes. L'Ajuntament de Palma, hem de recordar que durant 2025 va retirar 10.000 grafitis. Molt va costar 800.000 euros. I aquest grafiters ara li ha donat per els monuments públics. Ara, la zona de la Riera i el baluart del Príncep són els seus predilectes, al igual que també la zona d'escarnatge, tota aquella zona també l'estan pintant. Recordem que si els agafa, hi ha una ordenança municipal, s'enfronten a multes de 3.000 euros i hauran de pagar totes les set despeses.
Julio Bastida, sempre en temes superinteressants, és un luxe tenir-te la setmana més.
La setmana que ve ja ve el senyor Ariza.
Jo crec que sí, ja és per aquí. Té un gel lag que no...
Escolta. Una cosa el senyor Ariza, la gran vida, eh? Mai millor dit, la gran vida. Dos mesos, això què és?
Idò, vinga, dues hores més de la gran vida, ara fins les 11, però primer els serveis informatius, un poquet de música i seguim.
Chance to do it all again.